podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Llevat dins la pasta, aquesta secció que podeu trobar els dimecres ja en aquesta sisena temporada de l'Espai, una mica després de 2:15 del migdia en l'emissió per Ràdio Estel, per FM. Aquest espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Podeu trobar també aquestes seccions a la web radioestel.cat i a l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Àngela Rodríguez, bona tarda, benvinguda i ben tornada.
Bona tarda i moltes gràcies, Ignasi.
La distància entre rics i pobres ha augmentat en els últims anys i podria seguir augmentant en el futur. I aquesta és la meva història. Hola, em dic Jonathan i sóc el propietari del 99,2% de la riquesa mundial. Telecomunicacions, meves. Fàbriques, matèries primeres, meves. Què més? Vaja, tot. Tot és meu. Recordo com abans la gent estava tot el dia amb que la riquesa s'ha de repartir de forma igualitària. Però la realitat, quina és? La realitat és que les persones no som iguals. I no passa res. Tu ets d'una manera, jo sóc d'una altra. Tu tens els ulls clars, jo tinc un aeroport. I això no em fa ser millor que tu, però mira, m'estalvia les cues. En el fons, el que passa és que la gent és molt envejosa. Quan ets pobre, penses que el món et deu alguna cosa. Jo per això vaig dir, doncs ja està, s'ha acabat. Aquí tots igual de pobres. I funciona. Ep! 99,3%. Perquè què voleu fer, si no? Les coses són així. Què voleu fer-hi?
Volem canviar-ho. Per un país lliure de desigualtats, fes una donació al projecte Lliures.
Sentíem l'actor Sergi López simulant un futur distòpic o no tan distòpic. Lliures de pobresa, exclusió i de desigualtats és el títol extens del més conegut com a projecte Lliures d'Òmnium Cultural, ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social i COP57. Aquest projecte va néixer a l'hivern de 2015 com a conseqüència de les funestes conseqüències socials de la crisi del 2008, amb l'objectiu d'acompanyar projectes transformadors i emancipadors que actuen contra la pobresa en territoris concrets. Avui volem parlar de l'entrellat del projecte Lliures amb la coordinadora Clara Sánchez.
Bona tarda, benvinguda i gràcies per haver-te acostat als estudis de Ràdio Estel.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
En primer lloc, Clara, quina és l'anàlisi comuna que vau fer les tres entitats promotores del projecte Lliures i com vau decidir tirar-lo endavant?
Clar, jo en aquell moment encara no participava del projecte, però sempre els membres del comitè de direcció de Lliures que van formar part d'aquella reflexió sempre ens expliquen, no?, com aquell hivern del 2015 es donava la situació, com bé ha explicat, doncs, no?, l'austeritat, polítiques de la Unió Europea de retallades mentre es rescataven bancs, no?, i tot això amb una sensació de trencament amb aquest estat del benestar. I aquí es van ajuntar tres entitats que podia semblar que no tenien res en comú, però sí que compartien la percepció de que un país no és lliure si no ho és la seva gent i, per tant, van voler posar el seu granet de sorra per revertir aquesta situació. I així es va crear el projecte Lliures, no?, que és un projecte que intenta donar resposta a aquesta realitat fent una crítica, és a dir, articulant una crítica del que hauria d'estar fent l'administració. Això no volem substituir l'administració, però alhora amb un peu a terra, no?, com una mirada a l'horitzó mentre tenim un peu a terra i, per tant, fent aquesta crítica des d'una pràctica, no? Demostrant que hi ha una altra manera de fer les coses.
Us referiu al projecte Lliures com una xarxa estable de solidaritat contra la pobresa, l'exclusió i les desigualtats a Catalunya. Això com s'encarna?
Doncs mira, quan parlem de la comunitat Lliures, ens agrada dir-li així, parlem d'una comunitat que jo parlaria de tres àmbits, no? Que tots estan totalment interrelacionats. Per una banda, aquesta xarxa de gent de 4.000 persones que han participat de la creació d'aquest fons solidari per poder fer aquests suports econòmics a projectes transformadors arreu del territori i que sense aquestes persones no seria possible el projecte, no? Perquè és només gràcies a la societat civil que es poden fer aquesta caixa de resistència, que li diem. Això per una banda, però a la vegada també, òbviament, la comunitat lliure els conforma aquests 41 projectes que ja existeixen i que hi hem donat suport, i alhora també tot aquest entramat, no?, de teixit comunitari, d'entitats que també comparteixen aquest mateix horitzó i que, per tant, també estem totalment interrelacionats, intentem treballar plegades, i això es materialitza sobretot en l'àgora de Lliures, on hi participen entitats molt diverses d'acció social, comunitària, cooperativa, i en el grup d'avaluació econòmica i social, que són els que decideixen quins són els projectes cada any.
Quines són les línies mestres del projecte Lliures?
Doncs mira, per decidir quins són els projectes que donem suport i que al final expliquen l'essència del projecte, les podríem definir per una banda en el que és el suport mutu, l'autoorganització i la resposta i perspectiva col·lectiva. És a dir, les solucions no vindran de externat, no? Com d'algú extern, sinó que serà la pròpia gent que viu i pateix una vulneració de drets que s'autoorganitza per donar-hi resposta, no? I que a més ho fa des d'aquesta perspectiva de baix cap a dalt, perspectiva comunitària. Alhora també l'altre és l'arrelament social i territorial, perquè creiem que ha d'haver-hi aquest arrelament al territori i adaptat a cada context de cada territori. Tenim un país que és divers i, per tant, la resposta ha de ser diversa. L'enxarxament, com us deia abans, és un element clau i això ho duem a terme tant en el que és el projecte Lliures, organitzant trobades i així, però també els propis projectes han de encarnar molt aquesta essència. També la promoció del mercat social, perquè també volem generar ocupació en condicions dignes i equitatives i a favor de la sostenibilitat de la vida de les persones i del planeta. I la replicabilitat, perquè allò que, tot i que hi ha aquesta part d'adaptar-se a la realitat de cada territori, el que passa en un lloc es pot replicar a un altre, no? I això ho hem vist en la història del projecte, que una cosa que s'ha organitzat en un punt del territori després s'ha anat replicant a moltes altres parts del país, des de cuines comunitàries, escoletes, formes de cooperatives, no?, per promoció de treball, etc. I després, òbviament, aquesta l'emancipació social, no? Això ho fem perquè creiem que ha d'haver-hi una resposta i una construcció d'un país més just.
Clara, porteu fins a la data 6 convocatòries del projecte i 41 iniciatives a les que heu donat suport, de les quals rendiu comptes a la memòria que vau presentar a la darrera diada. Fes-nos un resum de l'impacte dels projectes als quals heu donat suport.
Doncs, com bé dius, ja portem 41 iniciatives i aquestes estan repartides a més de 25 municipis de tot el territori de Catalunya, amb l'impacte que això implica. Com que cada projecte té una essència i una realitat molt diferent, m'apuntava algunes dades de dos projectes, que són dos projectes molt bonics i molt potents alhora, i que són molt diferents també, no? La cooperativa Terram és un projecte arrelat a la Sénia, que el que pretenia era vincular el sector agrari amb el sector d'atenció a les persones per aportar, doncs, una solució al territori que, com sabem, Terres de l'Ebre pateix molt d'abandonament tant de terres com d'exclusió. Llavors, aquest projecte ha permès no només que 4 joves amb l'abandonament, no?, com amb l'exili de molta gent jove d'aquell territori cap a zones més urbanes, doncs que 4 joves s'organitzen en forma de cooperativa, sinó, a més, la creació de 4 llocs de treball amb persones amb discapacitat capacitat física o intel·lectual, i a més és un projecte que han fet molts tallers, moltes formes de sensibilització i alhora també molt treball al territori per, no, de terra, d'agricultor, i això ha impactat de forma directa 460 persones, però de forma indirecta amb aquests cursos, etc., 2.400 persones en només un any. I, per altra banda, una altra experiència que la gent que sigui del Vallès Occidental recomano que vagi a visitar, que és Supercoopera, que és un projecte de Sabadell, una xarxa d'aliments, però que té una essència molt interessant, és una xarxa d'aliments, però que alhora lluita no, per poder accedir a una cosa tan bàsica com és l'aliment, però alhora també lluitar contra el malbaratament alimentari, que sabem que és un gran problema. En aquesta xarxa ha aconseguit no només tenir un espai propi, un local, sinó que a més han fet un conveni amb més de 10 supermercats del Vallès i ha tingut un impacte, han repartit a cistelles que han impactat a més de 1.042 persones, tenia apuntades. I, a més, fent-ho de forma autoorganitzada, sortint d'aquesta lògica de jo vinc i et dono, sinó que jo m'autoorganitzo per abastir una necessitat social i sortint d'aquestes dinàmiques, no, assistencialistes, i que et fan sentir que no ets un individu, no, que no ets un membre part d'aquesta societat, sinó algú que s'ha de donar caritat de forma assistencial, no, com si no fossis part de la comunitat.
Estem parlant avui amb Clara Sánchez, coordinadora del projecte Lliures. Aquest, Clara, és un espai de ràdio en què fem especial referència a la classe obrera, als treballadors i treballadores. Hem vist que algun projecte Lliures està dedicat a recuperar la memòria obrera, precisament. De quina manera teniu present aquest valor de les classes treballadores més humils?
Jo m'atreviria a dir que forma part de l'ADN del projecte, és a dir, no s'entén el projecte sense aquesta perspectiva, no, en aquesta estructuració de classes de la societat. Penseu que, de fet, en la memòria, no, ho expliquem com aquesta idea d'un sol poble, no, que, per la qual lluitem, però que està totalment trencada i en crisi, que s'ha de reconstruir, perquè ara mateix tenim un 29% de persones en risc d'exclusió social, un 37,8% de persones estructuralment precàries i només el 29% de la societat està plenament integrada, no? Això són unes dades que apareixen a l'informe FOESA, no? Que és un informe que recomano, és molt interessant i que recomano molt consultar, i que, per tant, el projecte vol revertir aquesta situació i no només revertir, sinó que alhora també que la gent sigui conscient, perquè a vegades quan parlem de revertir les desigualtats ens sembla com si nosaltres no en formessin part d'aquesta lluita, no? Quan la immensa majoria, com us deia, el 70% de la població es veu impactada per aquestes desigualtats. Per tant, és una cosa que intentem, no, transmetre, de com la societat civil ens hem d'organitzar plegades per revertir això, perquè no beneficia a la immensa majoria de la societat.
Exacte. I, Clara, diries que aquest suport que heu donat als projectes que has esmentat ha estat transformador en els barris i les comarques on s'han desenvolupat? Quin impacte han tingut en el seu entorn?
Clar, és que és els exemples que us posava, és que podria posar cada un dels projectes, que de fet a la web podeu veure tota la informació explicada de cada un dels projectes. Cadascun ha tingut un impacte diferent, però molt real, perquè tots estan molt xarxats, no? Des de dones cosidores del barri d'Horta a Barcelona, és un espai de referència per moltes dones, no només per generar ocupació, sinó també espai de trobada, d'enxarxament, de trencar amb aquest aïllament social, no? El qual, sobretot des de l'època del Covid, que ens veiem immersos, o des de Mensaques, no? Que és una cooperativa també de la ciutat de Barcelona, que intenta donar una resposta, una alternativa a aquest model del capitalisme de plataforma, no? que ens presenta amb altres empreses que sabem que vulneren constantment els drets de les treballadores, i així com les escoles populars que des del projecte Lliure s'han impulsat, doncs, aquest any a Terrassa, però abans al barri de Balàfia de Lleida, a Manresa, al Maresme, no? I així amb tot un seguit, o les cuines comunitàries, no? Amb també tota aquesta part d'abastir uns drets, però alhora també amb aquesta mirada comunitària, no?
A banda de l'aportació econòmica, els diferents projectes als quals el projecte Lliures ha donat suport, També feu un acompanyament tècnic durant un any. En què consisteix?
Doncs mira, cada any canvia perquè ens adaptem bastant a les necessitats de cada un dels projectes. Però ara fa uns mesos vam organitzar una trobada formativa pels projectes en què ens basàvem en les necessitats més generalitzades de tots ells. Vam fer formació sobre sostenibilitat econòmica, que és un repte, com saben, la gent que està iniciant projectes socials sap que això és un gran repte. Alhora també la comunicació, que és un element imprescindible, o també eines, no? Tom Mantens ens feia una formació sobre regularització de persones en situació administrativa irregular. Però a banda d'aquesta trobada, també fem entrevistes personalitzades amb els projectes i veiem quines són les necessitats i intentem també vincular-ho amb altres recursos que ja existeixen, perquè a vegades, si no, hi ha una sobregeneració de recursos quan el que podríem fer és justament enxarxar-nos per alimentar, no? Com per construir plegades quan compartim els mateixos horitzons. I amb això, doncs, mira, aquest any Enginyers Voluntaris ha fet un acompanyament a un projecte del barri de Sant Martí de Barcelona, amb veient la sostenibilitat econòmica, o la Fundació Sacot amb un projecte de l'Hospitalet, amb ACFEM, i així una mica segons les necessitats.
Molt bé.
En la clau de volta del projecte Lliures, suposo que són les persones donants. Parla'ns d'aquest finançament i del que significa per a vosaltres.
Doncs totalment, és un element imprescindible del projecte. Penseu que ja portem 710.000 euros repartits en diferents iniciatives socials. Generalment, cada any repartim 120.000 euros segons entre 5 i 6 projectes, iniciatives, perquè aquestes puguin reeixir i tirar endavant. I això és un gran esforç, no? I perquè això sigui possible necessitem donacions i solidaritat de moltíssima gent. Doncs, i aprofito, no?, el moment d'una mica falca publicitària, però sí que imprescindible, no?, anar sumant a persones que vulguin col·laborar amb aquest projecte que crec que té un potencial transformador molt gran.
Ens poden estar escoltant ara representants d'entitats. Si alguna d'aquestes entitats no ha concorregut a cap de les convocatòries i es planteja fer-ho, Clara, què ha de fer?
Doncs mira, els animo a que ens segueixin a les xarxes, a la web. Hi ha un link per seguir-nos en el butlletí. Allà anirem anunciant quan es van obrint noves convocatòries. Generalment són cap al març, aproximadament, febrer-març, i en allà fem sessions informatives online per explicar les bases, en què consisteix, com s'han de presentar, per si hi ha qualsevol dubte, i després venen l'avaluació en el que el grup d'avaluació social i el grup d'avaluació econòmica, que és gent voluntària, que experta, no?, en el món social i en el món de l'economia social i solidària, fan aquesta avaluació dels projectes. Llavors, els animaria a que es participin, a que es presentin, perquè realment apareixen projectes molt potents.
Mm-hmm. Per finalitzar, si et sembla, parlem d'un cas concret. En la segona convocatòria de l'any 2020, Top Manta, el Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, va rebre de vosaltres 19.800 euros. En què va consistir aquest projecte?
Doncs aquest projecte es va veure emmarcat dins el context de la Covid, i penseu que en aquell moment encara no estaven formalitzats en cooperativa. Per tant, el projecte Lliures va permetre l'impuls i la solidificació de la cooperativa i que pogués fer aquest salt d'escala mentre creava, produïa moltes mascaretes i abastia també d'unes necessitats que hi havia molt concretes en el moment. Llavors, el projecte Lliure es va acompanyar, no?, a Top Manta, a la cooperativa Top Manta, en el seu moment també, no?, l'associació cap a la cooperativa, perquè fos possible.
Doncs molt bé, enhorabona per aquesta i moltes altres iniciatives. Hem parlat avui amb Clara Sánchez, coordinadora del projecte Lliures. Clara, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver compartit amb nosaltres i amb els oients la iniciativa del projecte Lliures. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Des del Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en textos de la seva doctrina social. Avui us proposem interioritzar un fragment, concretament del punt número 449 del Compendi de Doctrina Social de l'Església.
En tot el seu ensenyament social, l'Església no es cansa de reiterar també altres dels seus principis fonamentals. Primer de tot, el de la destinació universal dels béns. Amb la reafirmació constant del principi de la solidaritat, la doctrina social esperona a passar a l'acció per promoure el bé de tothom i de cadascú, perquè tots són veritablement responsables de tots. El principi de la solidaritat, també en la lluita contra la pobresa, ha d'estar sempre acompanyat oportunament del de la subsidiarietat, gràcies al qual és possible promoure l'esperit d'iniciativa en els mateixos països pobres. Els pobres els ha d'esguardar no com un problema, sinó com aquells que poden esdevenir subjectes i protagonistes d'un futur nou i més humà per a tot el món.
I dins dels recursos que oferim a través d'aquesta secció, avui us recomanem un de molt senzill, però que ens porta en la seva integritat a l'entitat que hem
tot el que hem parlat avui.
Amb tot el que hem parlat avui, exacte.
Que és que us recomanem consultar la pàgina web projectelliures.cat.
Doncs queda dit. I Àngela, per anar acabant, uns apunts d'agenda per als propers dies.
Doncs el divendres 27 de setembre, vaga per Palestina, jornada de lluita contra el genocidi del poble palestí, per la reducció del pressupost militar i l'augment de les partides socials. El dissabte 28 de setembre, Migrastudium ens convoca a la 12a vetlla de precària davant del Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca, amb el lema Trenquem el silenci. Serà a les 7 al carrer E de la Zona Franca, número 40. Es pot accedir amb els busos 21 i 109. I dilluns 30 de setembre, celebració ecumènica en el temps de la creació amb el títol Esperançar i actuar amb la creació. Serà a les 7 a la parròquia de Sant Andreu de Palomar de Barcelona.
I arribem ja al final del llevat dins la pasta d'aquesta setmana. Àngela Rodríguez i tot l'equip de Pastoral Obrera, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i fins la setmana vinent.
Un programa, un espai, una secció impulsada pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. És llevat dins la pasta. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica del programa diari sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.